Fa més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Sergi Parc.
Què tal, com esteu? Dimarts 27 de desembre del 2022, el dia que comença una nova etapa al Centre d'Esport Sabadell. Miqui Lladó ja s'ha posat al capdavant de l'equip, fa una estona dirigit el seu primer entrenament i afronta el repte d'agafar les regnes per treure el conjunt arlequinat de la zona de descens. Un desafiament dels complicats, el que tindrà el Sant Cugatenc, perquè si bé és cert que el millor exemple que les coses poden canviar molt en qüestió de setmanes és el de l'any passat, amb l'arribada, recordem, de Pedro Munitis, enguany repetir guió sembla una utopia per totes les circumstàncies que ja coneixem. Circumstàncies, per cert, que en tot cas poden fer una volta en els pròxims dies. D'aquí uns minuts, en la presentació oficial de Lladó, que podrem seguir en directe a l'Hotel Suís, també compareix el president Esteve Calzada, qui sap si per donar detalls sobre l'operació Acordió que ha de donar entrada a nous inversors. També parlarà amb Bruno Batlle, el director general, i Jaume Milà, el director esportiu en funcions. Moltes qüestions, en tot cas, sobre la taula, tant en el terreny esportiu com en l'institucional, que avui es poden començar a resoldre o com a mínim a desgranar. És una setmana encara sense lliga, però amb molta teca per tornar dels primers dies festius nadalencs. Benvinguts, les portes de l'Hotel Suís ja són obertes.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Amb el Toni González a les vies de so.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Que l'espera que dijous es reprengui la primera divisió de casa nostra, la Premier League anglesa i el seu famós Boxing Day és la protagonista. Ahir, en aquest dia tan especial a terres britàniques, Arsenal i Liverpool van resoldre amb victòria pel mateix resultat els seus compromisos contra West Ham i Aston Villa, 3-1 i 1-3. Els Reds són sisens i els Gunners es mantenen líders amb 7 punts d'avantatge respecte a l'ara segon classificat al Newcastle, que ahir es va imposar 0-3 al Leicester. Destacar també el debut de Julen Lopetegui a la banqueta del Wolverhampton. Els Wolves van remuntar el camp de l'Everton en un final d'infart i es van acabar enduent els 3 punts amb el triomf 1-2. Avui a 6:45 de la tarda, Chelsea-Bournemouth, i a les 9 de la nit, Manchester United-Nottingham Forest. Aquí a casa, primer reforç de l'Espanyol en el mercat hivernal, es tracta de César Montes, central mexicà procedent del Monterrey, que arribarà cedit per un pagament d'entre 1 i 2 milions d'euros amb opció de compra a final de temporada si l'equip perico acaba aconseguint la permanència. I una renovació al Barça de futbol sala, l'ala Adolfo Fernández ha renovat amb el Club Blaugrana fins al 2026. Anem amb el sumari.
Comenta la recepció.
Programa gairebé monogràfic amb aquesta roda de premsa de presentació de Miqui Lladó, amb la compareixença també d'Esteve Calzada, Bruno Batlle i Jaume Milà. En funció del que duri aquesta roda de premsa, tindrem temps per més qüestions, com per exemple la nova entrega del CES Personal, per conèixer més a fons els futbolistes de la primera plantilla arlequinada. I també sabrem com va anar la rodampa al riu Ripoll, la tradicional cursa del dia de Sant Esteve, per cremar els torrons de Nadal.
L'actualitat de la primera ref.
Carlos Pouso és el nou entrenador del Calahorra. Fins ara, després de la destitució de Juan García Cedo, Israel Vicente havia estat l'interí en les últimes jornades. Pouso ja ha dirigit el seu primer entrenament amb els de La Rioja. I parlant de nous entrenadors, Onésimo Sánchez també ja treballa amb l'Atlètic Balears des d'avui. I atenció, que es comença a moure el mercat hivernal, abans fins i tot de la seva obertura oficial. El filial de l'Atlètic, el pròxim rival del Sabadell, ha incorporat l'extrem Kikala Bari, fins ara a les files del Portugalete. I l'Aude Logroñés ha anunciat el fitxatge de Jorge Martínez Losa, davanter de 23 anys procedent del filial de la Real, que signa fins al juny del 2024, després de desvincular-se del Sanse. I ens quedem també amb una estadística que ens ha deixat la Nucía. El seu tècnic, l'exarlequinat César Ferrando, ha assolit els 700 partits com a entrenador professional.
De quin partit no estarem pendents?
Avui a la una del migdia a la Lliga debutant tenim el partit del Paro Futbol Club contra el Luca Blusan.
i a les xarxes socials.
Tuit del Natació Sabadell de voleibol, dos equips, cadet i un infantil, es troben a Valladolid per disputar la Copa d'Espanya i a Guadalajara també per jugar a la mateixa competició. Cinc equips més, un alaví i quatre infantils.
Avui celebra el seu aniversari
Carlos Silva, ex-Sabadell Nord, i l'ex del Sabadell també, Cristian García.
Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
Per sobre del punt de la una del migdia d'aquest dimarts 27 de desembre, som i entrem en matèria, a més avui, amb molta tela per tallar perquè tenim la presentació oficial de Miqui Lladó com a nou entrenador del Centre d'Esports Sabadell. Fa qüestió d'una setmaneta, recordem, Gabri García va ser destituït després d'aquesta mala ratxa del conjunt arlequinat, 3 derrotes consecutives, 5 punts dels últims 24, etc, etc. El detonant va ser aquella desfeta al camp d'Osasuna Promeses per tancar el 2022 a la Primera Federació, i d'aquí que el club finalment decidís prescindir dels serveis del desallent, i ara és el fins ara segon entrenador, Miqui Lladó, qui agafa les regnes amb aquest repte d'intentar treure el Centre d'Esports de la zona de descens. Anem cap a la sala de premsa Miguel Quereda de la Nova Creu Alta, on s'ha de dur a terme aquesta presentació programada per d'aquí a 5 minutets clavats a un quart de dues, on hi tenim el Sergi Garcés. Sergi, com estàs? Bona tarda.
Bona tarda, Sergi, com estàs?
Quina mena respira per allà? Anirem puntuals o què?
No, anirem amb molta calma, eh? De fet, ara ens deia l'Agustí Bernat, el cap de premsa del club, que l'entrenament ha acabat una mica més tard del que estava previst i que, per tant, ens ho prenguem amb una mica de paciència perquè els jugadors, de fet, no han ni aterrat per aquí. O sigui, només hi ha mitjans de comunicació, expectants, en aquest cas, en aquesta roda de premsa, la primera ja oficial de presentació de Miqui Lladó com a nou tècnic arlequinat, però sense encara ni el propi protagonista ni la resta de la plantilla, que, com dic, encara no han fet acte de presència per aquest estadi Creu Altenc.
Doncs mentre, Sergi, si et sembla, anirem parlant d'altres qüestions, a veure si quan acabem de tractar totes aquestes coses, a veure si ja ha arribat Miqui Lladó i companyia per aquesta roda de premsa. D'entrada, deixa'm preguntar-te si al final ja sabem quins són els mitjans d'aquí de la ciutat, però, vaja, bona presència dels companys mitjans de comunicació avui també, o no?
Hi som tots.
Avui,
o sigui,
som tots.
Tampoc té de desvetllar molta més cosa, no. Doncs els companys del diari, de l'I Sabadell, a Televisió Sabadell Vallès, evidentment Ràdio Sabadell, mira, Xino Xano, el president, ve del carrer de darrere, no ha aparcat avui, es veu que estava al carrer prou ple i no ha pogut aparcar en el mateix carrer de l'estadi, sinó que ve caminant, amb tranquil·litat, lo que allò arreglat, però esport, i serà un dels protagonistes, perquè sens dubte no deixa de ser sorprenent, si m'ho permets dir així, Sergi, que avui l'Esteve Calza, del president del Sabadell, sigui en aquesta roda de premsa també, doncs, de presentació de Miqui Lladó, com diem, acompanyat del director general, de Bruno Batlle, i del director esportiu en funcions, o digue-li com vulguis, del Jaume Milà.
Això t'anava a dir, Sergi, perquè al final no és per restar-li avui protagonisme a Miqui Lladó, el santcugatenc que ve de dirigir la seva primera sessió d'entrenament a Sant Olaga, que ara també en parlarem, Sergi, però al final que comparegui el màxim mandatari arlequinat, com deies, Esteve Calzada, que acompanyarà a Miqui Lladó, no sé si és per fer ambient o imagino que també s'espera que potser també tracti algunes de les qüestions sobre aquesta operació Cordió que d'una entrada se suposa a nous inversors. Imagino que van per aquí els trets.
A veure, diuen en castellà allò de no dar puntada sin hilo. No crec que sigui gratuïta la presència d'Esteve Calzada avui en aquesta roda de premsa. Ho dic perquè estem acostumats a rodes de premsa tan o més importants que aquestes, a nivell esportiu em refereixo, a les quals per temes professionals, doncs, el president no hi ha pogut assistir. Per tant, vull creure, i crec equivocar-me poc, que si avui ha anunciat que hi serà i que hi participarà, no deu ser gratuït. El que sí que ja no m'atreveixo a arriscar-me gens ni mica és per on poden anar allò que es diu els tiros. No m'atreveixo tampoc ni a ser molt optimista en un sentit ni en un altre. Per tant, crec que en aquest sentit haurem d'estar molt atents i emplacem tothom que segueixi en aquest aquest cas la compareixença a través de Ràdio Sabadell, perquè la farem íntegra, a no ser que ens anem més enllà de les dues del migdia, que llavors haurem de recollir trastos per no destorbar els companys del Notícies Migdia, els serveis informatius de Ràdio Sabadell, però si no, com dic, seguirem íntegrament aquesta compareixença de premsa amb Esteve Calzada, Bruno Batlle, Jaume Milà i, evidentment, el protagonista. De moment, si no hi ha cap titular més, a hores d'ara el protagonisme, veritable protagonisme, o en aquest cas per el Miqui Lladó.
Vols una curiositat, Sergi, una tonteria?
No serà... Ah, no, tonteria cap ni una, segur que curiositat i de les bones.
No, que aquesta temporada no serà la primera roda de premsa de Miqui Lladó.
No, correcte.
La recordes, l'altra?
No recordo el partit exacte, però sí que recordo, en aquest cas, la prèvia que va haver de fer el Sant Cugatenc. Segur que tu pots fer allò, el passe complet de la jugada.
No te'l puc fer, perquè m'ha vingut ara, la veritat, sobre la marxa. No,
sí, llavors n'hem sobrat.
No, però com dius, era la prèvia d'un partit, no sé si era el de la Nucía o ese de Logroñés.
No recordo, sé que diria que Gabri va estar indisposat. No,
correcte.
Va haver de marxar abans d'hora,
sí,
o una cosa semblant, no?
Exacte.
Un tema personal que el va obligar a marxar abans d'hora el tècnic, el ja exentrenador del Sabadell, i va ser Miqui Lladó qui es va fer càrrec, en aquest cas, de la roda de premsa. Per tant, sí. Que no és la primera, ho teníem clar. Ah, que serà la primera oficialment com a nou entrenador del Centre d'Esport Sabadell, de la seva primera plantilla, això seguríssim.
Sí, si no recordo malament, Sergi, a més era per això, per una indisposició de Gabri Garcia en un entrenament que, de fet, va baixar a la sessió d'aquell divendres, però, vaja, que va haver de marxar per aquestes circumstàncies personals, si no m'equivoco. Mira, era la prèvia de la Real Societat B, va ser aquell partit, Sergi, que va compareixer Miqui Lladó, per tant, com a mínim ja té una mica més per la mà. Per cert, primer entrenament avui de la primera plantilla arlequinada després d'aquesta setmana llarga de vacances, després d'aquella derrota contra Osasuna Promeses. Tu has pogut anar, no, Sergi, a Sant Olaguet? T'has acostat,
sí,
a aquesta sessió per veure com ha anat el primer entrenament de Miqui Lladó al capdavant del Sabadell?
Sí, hem estat allà bona part de la sessió preparatòria. L'hem hagut de deixar els últims 10-15 minuts ja per poder o haver de venir cap a l'estadi a fer tot el muntatge que requereix la connexió en directe. Però sí, hem seguit aquesta primera sessió preparatòria, com diem, ja amb Miqui Lladó com a màxim responsable, acompanyat del que és ja el seu cos tècnic també. Ho anunciàvem la setmana passada, Sergi, a Ràdio Sabadell, amb el Gerard Bofill, que li ha durat poc l'etapa al capdavant del filial, per dir-ho així, perquè ara passarà a ser el segon tècnic d'aquesta primera plantilla, amb el, diria que és Xavi, ara no em vull equivocar, Bracons, o Jordi Bracons, el que serà preparador de porters, que ve procedent des del Real Club Deportiu Espanyol, tot i que ja té passat també aquí a l'Olímpia, amb l'Obrador, amb el futbol base sabadellenc. Bé, al final, envoltant-se de gent de la casa en aquest cos tècnic molt d'Olímpia, perquè ens entenguem, molt del futbol base, molt de l'Obrador, i que formen part ara ja d'aquesta capitania general de la primera plantilla del Centre d'Esports. Per cert, mira, ara mica en mica van arribant els jugadors, els integrants d'aquesta plantilla. Veig aquest cotxe amb el cos tècnic, precisament amb ja Miqui Lladó dins del vehicle. Bé, doncs ara sí que ja comencen a aterrar per aquí els paracaigudistes, que diria algú, i ja comencen a caure per aquí els protagonistes de la compareixença de la premsa, que estava prevista per un quart, però que, com podeu imaginar, veient el ritme que us estic explicant, ja anem un minut tard i no crec que sigui immediat el pas de Miqui Lladó per la sala de premsa, i més, sent la de la seva presentació, dono per fet que voldrà passar per la dutxa, mira què et dic.
Ah, compte gotes que van arribant els protagonistes, i si Lladó ha de passar per la dutxa, doncs que anirem amb força retard. Jordi Bracons, que formarà part, sí, com deia Sergi, d'aquest cos tècnic, i com deies, al final, Gerard Bofill, que recordem, fa tot just res, qüestió d'un mes, va ser l'escollit per substituir a Jordi López com a primer tècnic del filial del Centre d'Esports, fa menys d'un mes, de fet va ser a principis d'aquest desembre. Haurà dirigit 3 partits al Sabadell B, recordem, amb els empats al camp de l'Atlètic Lleida i del Mollerussa, i la victòria per la mínima de l'última jornada. De fet, Sergi, això, un ascens pràcticament meteòric, perquè va ser tornar aquí a l'Obrador Laquinat i ara ja com a segon entrenador, com a mà dreta de Miqui Lladó.
Ho ha deixat a dalt de tot, per això. Dos empats i una victòria, dos empats a més contra els primers classificats com Mollerussa i Atlètic Lleida. Déu-n'hi-do, deixa un bon bagatge per aquest poc pas o breu pas pel filial Arlequinat, però sí, com diem, fa el salt immediat a formar part d'aquest tàndem amb, juntament amb Miqui Lladó, o d'aquest cos tècnic, insisteixo, que té molt d'ADN obrador, molt d'ADN futbol base, per tant, gent que es coneix des de fa un bon grapat d'anys ja, i que ara doncs, tindran aquesta oportunitat de treballar, de continuar treballant plegats, però a més fer-ho amb la primera plantilla de l'equip Arlequinat, del centre d'esports.
I aquesta última victòria contra el Turó Peira de l'última jornada, amb un gol al descompte doncs, en aquest darrer compromís del 2022 a Olímpia, que va servir per donar aquests 3 punts al Sabadell B. I ara, Sergi, clar, la qüestió és si ja se sap o si es dirà en aquesta roda de premsa doncs, com queda reestructurat una mica els equips de la base, perquè, com diem, clar, Miqui Lladó, primer entrenador del Sabadell, Gerard Bofill, fins ara el filial, passa a ser el segon entrenador del primer equip, i ara la qüestió és qui ocuparà aquesta vacant del filial i si es va pujant doncs, a gent des de baix, si hi ha allò molt moviment de peces.
Bé, si no m'erro i com a mínim era la idea inicial, Marc Nomen, el fins ara entrenador del juvenil A, ha de passar a fer-se càrrec del filial, i el segon de Marc Nomen, que aquí sí que ja m'agafes completament descol·locat, serà el responsable del juvenil de divisió d'honor. Per tant, podríem dir-ho que l'efecte dominó atura aquí, és a dir, el Conrad Font no passa a ser entrenador del juvenil A sent entrenador del juvenil B, etc, etc, etc. Però aquesta era la idea inicial amb la qual treballava la direcció esportiva encapçalada ara pel Jaume Milà.
Per tant, a veure si també en aquest cas el Jaume Milà, no, amb aquestes funcions que té també com a director tècnic del futbol base, doncs a veure si ho acaba de desgranar també en aquesta compareixença, a la qual ha de començar d'aquí uns minutets, però vaja, si aquesta és la idea, insistim, seria aquest moviment de peces. Gerard Bofill, fins ara el filial, seria el segon entrenador del primer equip. La vacant en aquest Sabadell B l'ocuparia Marc Nomen, fins ara tècnic del juvenil A, i el segon tècnic del juvenil A seria qui passaria a dirigir aquest divisió d'honor de l'obrador Arlequinat, i fins aquí Conrad García continuaria en aquest cas com a tècnic del Sabadell juvenil B. Bé, en tot cas, de seguida a veure si també ho confirmem amb aquesta roda de premsa. Tornant a l'entrenament d'avui, Sergi, amb algunes absències destacades a la plantilla arlequinada, si no em dius el contrari.
Sí, faltaven els lesionats. De fet, l'únic jugador que no va poder participar a Pamplona i que avui hem vist a l'entrenament ja treballar amb absoluta normalitat és Sergi García, el sabadellenc. La resta, és a dir, recordem, Pelayo, que va caure lesionat també en els últims dies previs al desplaçament a Terres Navarreses, Adán Gurdiel, que ja feia setmanes que estava fora dels terrenys de joc, Alberto, que a més ha passat pel quiròfan en aquest temps, tampoc. Però, com diem, aquests avui no han pogut ser, tampoc Sergi Puig, per cert, que continua recuperant-se d'aquella topada al cap que el va deixar fora de la circulació en els últims partits ja del 2022, i que ens apunten que a l'espera de més proves és poc probable que arribi a temps pel partit contra el Bilbao Athletic, amb el qual estrenarem el 2023. Doncs tots aquests avui ni tan sols els hem vist. Bé, a Sergi Puig sí, però l'hem vist vestit de carrer completament, o sigui, vestit d'allò amb roba molt esportiva, però fora del que és l'equipació d'entrenament o d'estar per aquí dels jugadors. La resta ni tan sols els hem vist per les instal·lacions de Sant Oleguer, insisteixo. De tota la llista de jugadors tocats, lesionats, dubtes, interrogants que té a dia d'avui la plantilla, l'únic que avui ha treballat amb normalitat amb la resta de companys és Sergi García. La resta continua, en aquest cas, doncs, amb les seves recuperacions.
Doncs déu-n'hi-do, l'ensurt, o fins i tot ja més enllà d'un ensurt, el que va tenir Sergi Puig en aquell entrenament previ a Osasuna Promeses, perquè si diu Sergi que la seva disponibilitat està en dubte de cara al primer compromís del 23 contra el filial de l'Atlètic, doncs tot faria indicar que Víctor Vidal hauria de jugar per tercera jornada consecutiva.
Sí, ja venia de jugar a Múrcia en aquella revolució a l'11 que va introduir Gabri García en el seu penúltim partit com a tècnic arlequinat. Posteriorment, ja no sé si per la intenció del míster o per necessitar obligació, va haver de ser titular també a Tajonar, i com dius, si no s'equivoquen els que ens han passat la informació, complicat, no descartat, però complicat, que Sergi Puig pugui arribar a temps per aquest partit davant el filial de l'Atlètic Club, sobretot perquè ens apuntaven que fins la setmana que ve és possible que no li tornin a realitzar un TAC per acabar de descartar qualsevol allò que es diu seqüela, no? De qualsevol resta del que va ser aquesta topada, que ens asseguren que els que l'han pogut veure repetida a través de les imatges que s'enregistren als entrenaments va ser, doncs, realment preocupant, i va haver-hi moments, va haver-hi minuts de molta preocupació que, per fortuna, es van resoldre ràpidament, però que ara requereixen això, no? Requereixen d'aquesta, doncs, paciència i d'acabar de fer net i d'acabar d'assegurar que no hi ha cap mena de problema perquè Sergi Puig pugui d'entrada tornar a incorporar-se als entrenaments, i a partir d'aquí, doncs, està a disposició de Lledó, de Miqui Lledó, per poder ser un altre cop de la partida si així ho requereix el tècnic de Sant Cugat.
I atenció també amb els casos, per exemple, de Pelayo Suárez o Adán Gurdiel, que al final Pelayo, com deies, per unes molèsties, doncs, no va entrar en aquesta última convocatòria contra el filial d'Osasuna. I en el cas d'Adán Gurdiel, que sí que portava més setmanes lesionat, amb aquell afectació en el lateral intern de la cama dreta, per tempos, per allò, qüestió de setmanes en principi, tot i que no s'havia marcat allò una data de recuperació exacta des del club, però vaja, a Gurdiel no li deuria quedar gaire, i en canvi avui Sergi, doncs, tampoc ha comparegut en aquest entrenament.
No, el que passa que per acabar-ho de tranquil·litzar una mica la gent, hem de recordar que, clar, l'equip encara té tota la setmana que ve, és a dir, aquest cap de setmana no hi ha futbol oficial, no hi ha partit oficial, sí que hi ha aquest partit d'entrenament o partit amistós, digue-li com vulguis, divendres a Sant Oleguer davant el Manresa, però no hi ha futbol de Lliga, per tant guanya una setmana tot aquest grup de jugadors lesionats o dubtes o tocats, com deia abans, guanyen aquesta setmana de marge, però veurem si sobretot un cop estrenem el nou any, a partir del dia 2, de fet, perquè el dia 1, si no hi ha hagut canvi de plans amb tot aquest moviment a les banquetes, etcètera, teòricament hi havia dia de festa o descans per la plantilla, per tant no tornarien als entrenaments fins al dia 2, i això significa que el dia 2, dilluns, haurem d'estar molt atents perquè aquella setmana sí que ja és normal, tot i que hi hagi la cavalcada de Reis, l'arribada dels Reis de l'Orient a Sabadell, etc. La plantilla té una setmana normal, i diumenge, dia 8, doncs, aquest tornar a competir ja 6 de la tarda davant el penúltim classificat ara mateix, un dels dos equips que estan per sota la classificació del Centre d'Esport Sabadell, per tant un duel directíssim ara mateix per l'equip arlequinat, aquest duel amb el qual estrenarà el 2023 aquí a l'estadi de la Nova Creu Alta.
Ho dèiem en el sumari, que a més un Bilbao Atlètic que s'ha reforçat ja abans de que s'obri aquest mercat d'hivern amb l'extrem Kiká Lavari, un jugador que fins ara jugava, doncs, al Portugalete. Abans d'aquest compromís, Sergi, ho mencionaves ara, que m'ho serveixes en safata, divendres d'aquesta mateixa setmana, un dia atapeït en l'agenda arlequinada, perquè al migdia a la una, recordem, hi ha aquesta famosa junta general, tant ordinària com extraordinària, en principi, si no hi ha cap contratemps, allò que modifiqui l'agenda, que ha de determinar, doncs, bona part del futur del club. Però abans, a 11:45 del migdia, aquest amistós contra el Manresa de Segona Federació.
Sí, un Manresa que, bé, déu-n'hi-do, la temporadeta que s'està marcant en aquesta quarta categoria del futbol, un ajust per sota d'on milita el Centre d'Esport Sabadell, i que, com diem, serà una bona pedra de toc, sobretot per allò d'anar agafant mica en mica el ritme de competició. Ho dic perquè al final són tres setmanes, tot i que siguin només dos caps de setmana, però tres setmanes sense futbol, sense el ritme que exigeix un partit, per molt que puguis fer, doncs, entrenaments com el d'avui, on hi ha hagut molt... 11 contra 11, molt partit o mini partits entre la pròpia plantilla, no és el mateix competir contra un mateix, que es diu en aquests casos, sinó contra un rival real, no? Contra un rival que realment pugui posar en més d'un problema, i que segur que també voldrà agradar aquest Manresa aquí a l'estadi Josep Molins de Sant Oleguer. Però sí, a 11:45, si no hi ha canvis en l'agenda original inicial, doncs aquest partit amistós, i com dius després, deixem que ho digui així, tot i que segurament molta gent està molt pendent de la parcel·la esportiva, a partir de la una, doncs, aquesta Junta General d'Accionistes, de moment amb caràcter ordinari i extraordinari. Veurem si a la roda de premsa d'aquí uns minutets tenim més notícies o no, però en tot cas el que sí que està clar és que aquesta Junta General d'Accionistes ha de donar per bé o per mal, notícies. Sí, són molt positives. És que tot va allò que es diu viento en popa i que tot funciona i que l'entrada del nou grup inversor, de la nova propietat, doncs és un fet. O si és que aquesta entrada del grup inversor s'ha d'endarrerir en el calendari inicial, que, insisteixo, pel que són els gestors actuals del Centre d'Esport Sabadell, si ho poguessin deixar enllestit abans del 31 de desembre, ja el dic jo que allò de donar palmes amb les orelles es quedaria curt, perquè hi ha moltes ganes de que acabi de tancar-se aquesta operació i que el nou futur immediat del Sabadell sigui una realitat 100% a tots els efectes.
Em sembla que aquest desig és tant en el club com en l'entorn en general, perquè pel que es pot anar també copsant a les xarxes. Sergi, no comença la cosa, si em dones permís...
No.
Doncs tirem mentre la publicitat obligatòria que tenim a aquesta hora i així també anem guanyant una mica de temps i a veure si a la tornada doncs, hi ha més moviment cap a aquesta sala de premsa Miguel Creda. Doncs va, un respir i ara tornem cap a la nova Creu Alta.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Informació.
I també una mica com el Virolet, són dues de les obres grans de Sabadell que tenim prioritzades en aquest pla d'encàrrec i actuacions.
L'anàlisi de l'actualitat.
A veure, jo penso que això es produirà durant dos trimestres amb recessió.
Les notícies d'última hora.
Doncs a hores d'ara tenim afectacions generalitzades a totes les línies de Rodalies que poden superar els 30 minuts.
Tot això i molt més ho trobareu de dilluns a divendres a partir de les dues al Notícies Migdia.
Notícies Migdia. La informació en 15 minuts.
Saps on tens el Nadal més màgic? El de sempre, a Sabadell. Cada dia obrim una finestra del calendari d'advent a la façana de l'Ajuntament. I del 27 fins a Reis, l'espectacle Somriu al Nadal. Hi ha llums, trens per fer-se selfies, la caseta del llaminer, un pessebre gegant de 360 graus. Tot gratis. Consulta el web sabadell.cat/Nadal. Ajuntament de Sabadell.
L'Hotel Suís obre les portes a l'esport de Sabadell. Test personal. 25 preguntes ràpides per conèixer a fons el vestidor del centre d'esports.
Dos quarts de dues del migdia a l'espera que comenci aquesta roda de premsa. Anem avançant aquí a l'Hotel Suís amb aquesta nova entrega del CES Personal. Ho vam deixar fa un parell de setmanes amb el show d'Adam Gurdiel i avui és el torn d'un futbolista que havia arribat a Sabadell amb aquest rol estrany en aquesta plantilla de veterà i que en un principi se suposava que havia de tenir molt més protagonisme del que ha tingut fins ara. Juga, això sí, en el mig del camp, en una parcel·la on hi ha hagut una forta competència amb Gabri García a la banqueta i ara veurem si les coses canvien molt o no. En aquest sentit, amb Miqui Lladó com a tècnic.
Armando Corbalán Domingo, bienvenido a la sección del CES Personal.
Hola, buenas.
Va, la primera pregunta te la hace Adán Gurdiel, que es el último que pasó por esta sección.
¿Qué hace para tener ese cuerpo que tiene? ¿Si es genética o ha tenido que trabajar mucho?
Me cuido mucho la comida, le puedes preguntar a Alberto, que también lo tengo viendo en casa y está bastante fino. Y nada, cuidarme e ir al gym todos los días que puedo.
Venga, Armando, ¿lugar de nacimiento?
Valencia.
¿Qué tiene Valencia que no tenga el resto del mundo?
Clima y calidad de vida espectacular.
¿Cómo comenzó tu vínculo con el fútbol?
Desde pequeñito, jugaba desde los 5 años en el Valencia.
¿Eres supersticioso? ¿Algún ritual antes de los partidos?
No, me pongo primero la bota y las media derecha y luego a la izquierda, es lo único que te puedo decir. Pero no soy.
¿Mejor momento de tu carrera?
El año del playoff a segunda con el Algeciras.
¿El peor?
El descenso del año pasado fue duro.
Si no fueras futbolista, ¿a qué otro deporte hubieras practicado? ¿A qué otro deporte te hubieras dedicado?
Tenis o pádel.
¿Durante tu tiempo libre qué haces? ¿En tu día de descanso, por ejemplo?
Me gusta mucho el tema del cine, ver películas, series, es una cosa que me gusta bastante.
¿Te gusta mirar, además de eso, partidos de la Liga en tu tiempo libre o no eres mucho de mirar los partidos de Primera Federación?
Veo mucho partido de Primera Federación, Segunda y Primera, todos los que pueda el fin de semana, para adentro.
¿Un ídolo en el mundo del fútbol?
Me gustan muchos jugadores, pero por mi posición, Busquets, Casemiro, los dos me gustan.
¿Qué estadio que no hayas estado te gustaría jugar?
Mestalla.
¿El fútbol te ha permitido tener estudios avanzados?
Sí, me quedan 4 asignaturas del TFG para acabar la carrera de Económicas.
¿El mejor entrenador que has tenido en tu carrera?
He tenido muchos entrenadores, no te podría decir el mejor, porque al final siempre es más si juegan más o menos, pero para mojarme, a ver. En juvenil estuve uno muy bueno, José Villalta. Ese me cambió mucho la forma de ver el fútbol.
El día que te retires, ¿cómo te gustaría seguir vinculado en el mundo del fútbol, si es que quieres?
Me gusta el ser entrenador, es una cosa que me gusta bastante.
Venga, que antes lo mencionabas. ¿Una película?
Focus.
¿Una serie?
Juego de Tronos.
¿Y una canción?
Ibiza, Ozuna. Yo sé que tu amor es puro peligro.
Yo sé, para cuando duermo tengo delirio. ¿Vives en Sabadell?
Sí, vivo en Sabadell.
Te voy a hacer una pregunta de aquí, del mundillo de Sabadell. ¿Sabes lo que es el quintu?
No tengo ni idea.
¿Y vives con Alberto?
Sí.
Lo digo porque Alberto el otro día vino al Tribuna para hacer el programa de aquí de Radio Sabadell y también le preguntamos sobre qué era el quintu y él participó en el quintu, que es como, que no se me enfade la gente, pero como una especie de bingo que se hace aquí en la ciudad.
Hostia, no tenía ni idea. Me has pillado.
Armando, tengo una pregunta de memoria reciente. ¿Con qué jugadores fuiste presentado aquí en Sabadell?
Con Eudal y con Adán.
Eso es, correcto. Y una de gustos y de colores y diseños. Han salido ahora, hace poco, las 4 finalistas sobre la segunda equipación de la temporada que viene. ¿Me sabrías decir cuál te gustaría?
Las que me han enseñado, a mí que mi color favorito es el negro. Hay una que es negra, ¿no? Un 2 rayas, puede ser.
D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
5 minuts per sobre del punt de 2:15. Hem de tallar aquesta secció del CES personal perquè comença ja aquesta roda de premsa. Parla Esteve Calzada, president del Sabadell.
A les vostres preguntes. Jo, per part meva, molt, molt breument, evidentment no és el que es pretén l'haver de canviar els entrenadors durant la temporada. No és una cosa que ens agradi, però sí que vull aprofitar l'oportunitat per explicar els motius pels quals ho hem fet i perquè també doncs, he llegit molt de si la situació era prou dolenta o no, o si hem tingut prou de paciència o no. Jo crec que en aquests 5 anys i mig que portem al capdavant del club hem viscut situacions de tot tipus, situacions on se'ns ha criticat per tardar massa en fer aquests canvis o la contrària. I sí que us vull insistir que estigueu tranquils i que estigui l'afició tranquil·la, que aquest equip de gestió, almenys mentre jo l'estigui liderant, no pren les decisions en calents i es fan uns processos com s'han de fer a l'hora de decidir, en aquest cas, la no continuïtat del tècnic anterior o, en altres casos, on hi ha hagut resultats igual o pitjors, on hem decidit que l'equip tècnic continués, d'acord? Llavors, no ve d'analitzar si la situació era prou dolenta o si ens hem precipitat o no, però sí que ve d'una anàlisi que hem fet d'arribar a la conclusió doncs, que hi havia coses que s'havien de millorar en quant a la forma de dirigir l'equip, en quant a la forma d'entrenar-lo, i sobretot des de un missatge molt clar que confiem no ens conformem amb aquest missatge de que com és un pressupost baix, doncs ja ens toca estar baix, no? I així els hi han dit als jugadors, perquè pensem que aquest grup de jugadors doncs pot tenir molt millor rendiment i per això també hem considerat que feia falta un canvi, però també els jugadors, i així els hem dit amb ells, doncs tenen que tenir també una sensació de, per una banda, confiança, perquè pensem que ho podem fer molt millor, però també de molt millor per la qualitat que tenen i també d'exigència, doncs perquè els hem d'exigir que ens ajudin a revertir aquesta situació, d'acord? Llavors el nomenament del Miqui és un nomenament, i amb això vull insistir, per això volia estar jo aquí personalment en la presentació. No és un nomenament que hem fet perquè és la situació o la forma més econòmica, o perquè és algú que ja estava dins i així ens soluciona una papeleta, ni molt menys. De fet, vull dir, hem fet exactament el mateix procés que hem fet altres vegades, i hem entrevistat també a gent de fora i li hem fet fer també les mateixes entrevistes, els mateixos tests que fem fer al Miqui, i mira que moltes coses evidentment, no, i amb ell el coneixíem molt bé, però del que ens va explicar en aquest procés i del que ens han explicat altres candidats, doncs vam tenir molt clar que la persona més adequada per dirigir l'equip era el Miqui. I vam tenir molt clar també, i això vull insistir, que aquest canvi significava també un revulsiu. I algú pot dir, com pot ser un revulsiu si és algú que ja estava dins de l'equip tècnic anterior? Doncs al final, quan el Miqui ens va exposar, i us ho pot explicar ell quan li feu les preguntes, que el que ell pensava que calia fer, doncs ens va convèncer les seves idees, amb el seu entusiasme, la seva il·lusió. I per tant, doncs molt content de poder donar-li el càrrec amb ell, també perquè per poc que podem, si podem donar responsabilitat a gent més propera a la casa, doncs ho intentarem. Les coses també es fan per una raó, no? I també cal tenir en compte, doncs, que el Miqui, quan li vam proposar que vingués, doncs ell va deixar altres coses per venir, i també li vull agrair, i ara t'arriba aquesta oportunitat, que estic segur que tindràs molt èxit, i vull demanar, evidentment, i sé que no és un estiu, un Nadal com el que tots voldríem tenir, però sí que vull demanar el màxim recolzament cap al Miqui, cap a l'equip, i que entre tots intentem, doncs, d'alguna forma ser remar una mica tots en la mateixa direcció, tots a una, i donar el suport que fa falta, perquè al final, doncs, si es treballen des de la tranquil·litat, doncs els resultats arribaran, perquè són millorables i perquè pensem que tenim l'equip per millorar-los, d'acord? I per part meva això és tot, i en tot cas estic obert, tant jo com sobretot el Miqui, a les vostres preguntes. Gràcies.
Sí, comencem pel Miqui, en tot cas, o jo començo pel Miqui, després ja... Volia fer dues d'entrada, Miqui, molt ràpides. La primera és això que ha dit el president: què és el que tu creus que se li pot treure de més a aquest equip, que ho has estat vivint des de dins? Què és el que vas exposar a l'hora de convèncer que eres la persona idònia? I la segona, gairebé en el mateix estil, no sé si vas poder sentir, llegir les declaracions de Gabri en els diferents mitjans que hem pogut parlar amb ell, si t'ha sorprès el to o part del missatge del que ha estat fins ara el primer entrenador de l'equip.
Bé, començo per la segona, perquè crec que és de responsabilitat individual sempre a qualsevol entrenador que hagi estat el primer entrenador del Sabadell, doncs agrair-li, no?, el fet de que ho hagi estat. Jo personalment, doncs...
Diferencial o... S'ha anat el llum, ara.
Apagón. Jo personalment, doncs, també li estic agraït perquè he pogut aprendre coses que segurament hagués tardat més temps en aprendre-les. Respecte a les seves declaracions, vam parlar, li vaig comentar que es podia obrir aquesta oportunitat i que jo tenia l'ambició personal d'aprofitar-la. La seva resposta va ser positiva. Al final, també, en un entorn tan competitiu i en aquesta professió, jo ben format per al seu cos tècnic, doncs òbviament no esperes que la reacció sempre sigui el més positiva possible, és natural, són coses que passen, però jo crec que no hi ha hagut més incidència. Per tant, d'aquí, doncs això, no? Ara com a relleu i abans com a complement, doncs agrair-li i ja està. I la primera, Sergi?
Què havies vist o què has vist en aquest equip per saber exposar què se li ha de fer a aquesta plantilla amb la qual tu ja has treballat? Com vas arribar a convèncer en aquest sentit del que se li havia de fer a aquest equip?
Bueno, aquí hi ha raons, jo crec, futbolístiques, que són clares en moltes direccions, i hi ha raons que són estrictament de gestió i de, no, i d'emocions, per d'alguna manera. En les raons futbolístiques és aprofitar el que aquest equip ha fet bé, perquè qualsevol equip en un entorn professional doncs, fa coses bé, i això s'ha d'aprofitar i millorar molt doncs, els capítols en aquest equip no ha estat suficientment sòlid ni a l'alçada de la competició, no? Crec, avui ho comentàvem en el primer entreno, crec que som l'equip que més possessió mitjana té de la Lliga, un dels que està més alts, però també l'equip que li genera més ocasions, no? Doncs el fet d'on estem tenint aquesta possessió, de per què la volem tenir allà i de si ara mateix la situació existeix dins allà, jo crec que és un dels primers capítols doncs a millorar. Després hi ha un seguit d'accions que es poden fer per també millorar, però ja afecta la plantilla més des d'un punt de vista emocional. Ho deia el president i aprofito, no? Perquè crec que és un bon símil. Al final hem de tenir tranquil·litat. Jo crec que la paraula tranquil·litat no és la que m'agrada més per definir la situació actual, perquè tranquil·litat principalment denota que et sents còmode, no? I la situació no és de comoditat. Si la situació fos còmoda, estaríem doncs probablement fora del descens. Per tant, és un missatge que he enviat a la plantilla: la situació no pot ser tranquil·la perquè la situació no és còmoda. La situació pot ser, o en vez d'estar tranquils, pot ser que estiguem serens. Això és el que hem d'estar, tenir serenitat per afrontar on estem i la convicció de sortir-ne. Jo crec que aquí hem de ser molt més exigents amb el que s'ha fet fins ara, hem de marcar bé pautes, hem de fer-los entendre als jugadors en quin club estan, que molts ho saben, per no dir pràcticament tots, i que realment es noti la voluntat d'estar-hi, la voluntat de competir els partits i la voluntat d'anar fins al final. Llavors, des del joc i des de les persones, evidentment doncs, anem a totes, i repeteixo, a totes, per revertir la situació.
Sí, Miquis. Volia preguntar, bueno, en primer lloc, suposo que quan se't va plantejar l'oportunitat, l'opció a través del Jaume o del Bruno, de la parcel·la esportiva, de ser una de les opcions per ocupar la banqueta, no? Què vas sentir, no? Què significava per tu? Una mica amb el que comentava l'Esteve, no? Que el seu dia vas renunciar, bueno, vas deixar els Estats Units per tornar aquí. I en segon lloc, has parlat una mica de temes futbolístics, temes d'emocions. Tot això, una mica, quins seran els trets d'identitat que veurem d'aquest nou Sabadell sobre el terreny de joc?
Mira, pel que fa a la primera, crec que porto, si són 12 o 13 anys des de que vaig començar a entrenar, que al principi va ser doncs, no, una part complementària de la meva vida. Ràpid després vaig veure que segurament seria algú que podia fer doncs, de manera més, no vull dir professional perquè ha costat arribar fins aquí, però que volia fer de manera íntegra, i quan es va obrir la possibilitat doncs, evidentment el que vols fer és aprofitar-la, no? I defensar la teva postura i explicar els perquès de la teva persona i què és el que faries, no? Per tant, en aquest sentit no vaig ni dubtar. Al final també vaig tornar dels Estats Units per entrar al projecte com a segon. Hagués desitjat, evidentment, com qualsevol persona professional, que el projecte hagués funcionat de la manera que es va iniciar. No ha sigut així, i un cop no és així, doncs, com qualsevol persona, el que vols és fer-te valer, no? Fer-te valer i dir, escolta'm, jo crec que això ho puc tirar endavant, estic convençut, tinc la força, i aquesta ha sigut una mica, no, el tarannà d'aquests dies. També ho parlàvem amb els jugadors avui, això, i els explicava que és a dir, a mi ningú m'ha regalat res per arribar aquí, no? Una cosa és el procés d'entrevista que he hagut de passar al Sabadell, però Jo malauradament i afortunadament per la meva família, no? Em dic Miquel Lladó, el meu cognom doncs és el que és, no vinc de cap pare ni de cap mare futbolístic, m'he hagut de fer a mi mateix en aquest món, hi he hagut de posar moltes hores, per tant no, ja no parlo de l'oportunitat que tingui jo, m'és igual l'oportunitat que tingui jo, no? Sé molt bé on estic, sé molt el que haig de fer, no vull dir que vingui des de molt de la vall perquè vinc d'on vinc, però la idea és que ningú m'ha arreglat res a mi, i llavors per aquesta mateixa filosofia jo no puc regalar res ni al meu staff ni als jugadors que estaré, no, aquest concepte no existirà, el qual em permet, no, en les accions que m'has fet i enllaçant amb la segona pregunta, doncs recuperarem una mica el poder de l'alineació, que és algo que s'ha diluït per tarannàs de gestions, però que crec que hi ha de ser difícil entrar-hi, i si no estàs al nivell que exigeix l'equip, si no estàs al nivell que exigeix el club, si no estàs al nivell que exigeix la competició, doncs en pots sortir, si en surts doncs pot ser que sigui difícil entrar. Sempre tot amb excepcions, amb grisos, amb marges, perquè no es pot ser tan taxatiu, però recuperarem una mica la competitivitat i el valor del que és alinear un 11 primer contra el Manresa, evidentment divendres, i després a casa contra l'Atlètic Club.
Quin primer objectiu, si us heu marcat algun?
Quin objectiu s'ha marcat el cos tècnic?
I després parlaves de les coses bones. Si ens pots explicar.
I què són, quines són les coses bones d'aquesta plantilla?
Mira, doncs, el primer objectiu, també, ho hem parlat amb la plantilla, no? I els hi preguntes, no? Quin és el primer objectiu, i alguns diuen, doncs revertir la situació, altres et diuen tirar endavant, no? Alguns jugadors et deien guanyar l'Atlètic Club. A veure, el primer objectiu és guanyar el divendres al Manresa, no perquè sigui un partit amistós, és el que aquest club requereix i exigeix, és a dir, és evident que la Lliga és l'important i és evident que hem de sumar punts i tot això és una obvietat, però o sigui, el Sabadell requereix que el primer objectiu sigui entrenar bé avui, que ho hem aconseguit per cert, demà, dijous, i guanyar el Manresa. I a partir d'aquí el segon objectiu serà fer el mateix i repetir el procés contra l'Atlètic Club. I dins d'un mig termini el primer objectiu és intentar doncs, allunyar-se les posicions de descens per seguir estant serens, perquè seguirem incòmodes, sempre hem d'estar incòmodes. El dia que ens sentim còmodes jo crec que és molt difícil tenir l'atenció competitiva que requereix. Coses positives moltíssimes. Moltíssimes, perquè tenim jugadors que els agrada ser protagonistes amb la pilota, i això és algo que és difícil d'aconseguir, és a dir, la responsabilitat de tenir-la costa, no? I a vegades quan tens accés de joc directe, no? Estàs en l'altra part del paper, que és tant de bo tingués jugadors que la poden tenir. Llavors jo crec que les coses positives que té aquest equip doncs són que en pilota ha assolit una capacitat de sentir-se còmode molt rellevant. Ara el que hem de fer és acotar, limitar, definir i aconseguir sobretot que en generin poc, i nosaltres amb el que generem doncs marcar gols.
Gràcies. La primera pregunta seria dues preguntes. La primera, quin és el seu mirall com a entrenador?
Quin és el seu mirall com a entrenador? Important.
I la segona, Gabi en l'últim partit del Pamplona va dir que aquest equip veia que necessitava
i Gabri que va dir que aquest equip necessitava fitxatges a l'últim partit.
Bueno, començant per la segona, i també va ser, no, un tema que ja està parlat, jo crec que jo estic preparat pels dos escenaris, per l'escenari on en determinats o determinades posicions puguem tenir alguna incorporació, i un escenari on això no, doncs, no sigui possible. I estic còmode amb les dues. Estic còmode amb les dues perquè doncs, confio en el grup. Dins del grup hi ha casos particulars, que també estic parlant amb ells, però dins, no, en un prisma general, crec que el grup que hi ha tirarà la situació endavant. És a dir, no pot tirar, sinó que tirarà la situació endavant. I per la segona, doncs no m'he reflexat mai amb massa entrenadors, perquè al final no els conec personalment, no? Et diria, no? Tothom sap els bons entrenadors que hi ha a nivell mundial i veure'ls, però crec que si no els coneixes personalment i no pots veure com entrenen, em pots deixar fer una mica les claus, no? del que és el seu joc, però bueno, no els conec personalment, per tant em quedo com a referència amb la gent amb la que he estat aquí, amb la que he treballat i la que m'ha portat coses en els darrers anys.
Sí, a nivell del que t'has trobat avui, aquesta primera trobada amb gent que ja coneixes, per tant, ells també et coneixen a tu, no hi havia molt... Com a carta de presentació m'imagino que ha estat una mica més ràpida, encara que cadascú té allò que diuen cada maestrillo i sus librillos. Volia preguntar una mica pel tema dels jugadors tocats, els jugadors que encara no hi pots comptar amb ells, com està el panorama. Hem vist a Sergi García, que si no m'he descomptat és l'únic recuperat respecte al partit a Pamplona. Una miqueta l'escenari ja pensant en perspectiva de futbol puro i duro.
Coneixen com a segon, no em coneixen com a primer perquè no havia exercit fins ara, i crec que això és un punt important a distingir, no? Crec que em coneixen com a persona, però aquí també hem vingut a ser ferms i a convèncer-los i a canviar coses. Després, pel que fa als tocats, Alberto està, bueno, per ja, està en procés de, bueno, doncs ara a través de l'Àlex, que és el preparador físic, Andro, redactador, fisios i serveis mèdics, doncs comença a determinar terminis de recuperació. Tenim la Dan, que està en aquest procés també a poc de tornada. Tenim a Pelayo, que segueix amb aquelles molèsties al tibial, que bueno, doncs, s'ha de veure, no? M'haig de posar el dia encara amb serveis mèdics i crec que no me'n deixo cap, si me'n deixés algun.
El porter.
Bueno, evidentment, perdó, sí, el Sergi, que va tenir aquella commoció cerebral, que li van recomanar primer que tingués doncs, quasi 2 setmanes de repòs. Crec que està a punt d'acabar aquestes 2 setmanes. Per tant, la seva incorporació hauria de ser una cosa de dies. Crec que dels 4 que hem mencionat, potser el Sergi i Pelayo seran els que, òbviament, els que primer tornaran. I res, l'equip ha estat molt bé l'entrenament, els altres jugadors tots disponibles i amb les piles carregades.
Sí, Miqui, aquí 4 dies serà Reis. Abans comentaves que aquest equip és el que ha de tirar endavant, però si haguessis demanar la carta dels Reis, què demanaries o quines són les posicions aquelles a reforçar? Una mica en la línia que abans comentaves, que l'equip és un dels que més possessió té, tot i que segurament no és a la zona del camp on més t'agradaria, però a la vegada és el que més gols encaixa. I això t'ho lligo tot perquè almenys els últims gols que han encaixat el Sabadell han estat més d'errades individuals, potser un tema més d'actitud, de concentració. No sé, si creus que l'equip en aquest primera fase de l'any li ha faltat una mica més, no? D'actitud o de creure-hi més.
Bé, jo crec que els jugadors primer, la gran majoria, per no dir tots, tots els d'aquí segurament fan el que se'ls demana, no? I és evident que també decideixen i juguen ells, però fan el que se'ls demana. I la proposta Domaníem era una proposta molt atractiva de sortir jugant, doncs el que era, no? amb virtuts i defectes, i hi ha hagut la desfortuna, no? la mala sort, doncs, de que s'han vist més, doncs, o fet més palpables els defectes que les virtuts. Si hagués sigut al revés, doncs probablement jo no estaria aquí. Crec que pel que fa a les errades individuals, doncs les pot cometre qualsevol, sí? Però també crec que ara és el moment, no, de simplificar, insisteixo, de reforçar el que ja s'ha fet bé, però de simplificar i de jugar el jugador a entendre què és el que ha de passar perquè siguem capaços, repeteixo, de primer fer un bon partit contra el Manresa divendres i després ja de cara a la Setmana de Reis, doncs donar una alegria a cas l'afició contra l'Atlètic Club.
Sí, hem vist cares noves, no sé si ens podeu explicar com queda el cos tècnic i presentar...
Li pregunten pel seu cos tècnic, com queda en aquest cas, la gent que l'acompanyarà?
Sí, el cos tècnic que estarà el Gerard Bofill de segon amb mi, que la veritat és que serà un puntal pel suport i el disseny, no, del treball setmanal. Tindrem a l'Àlex Bosch de preparador físic. En aquesta parcel·la ens ampliem una mica perquè l'Alejandro Martínez, que estava al Costa Brava l'any passat, farà les funcions de redactador, però si la parcel·la de redactació està buida, també complementarà les funcions de preparació física. Tenim el Jaume Bracons com a entrenador porters, tenim a l'Adri Díaz com a analista, sobretot, no, l'anàlisi tàctic de rival, i després doncs el Pequi s'ha quedat amb nosaltres per un tema d'anàlisi intern. Ens apoyem molt sobretot amb la gravació de Dron per mirar tasques, i ell aquí és fonamental, i la veritat és que amb la feina que ha fet doncs es mereixerà l'oportunitat de continuar. Aquest és el cos tècnic, a part de fisios, serveis mèdics, però aquests serem els que estarem al dia a dia.
Sí, però ara ja per l'Esteve, no sé si tenia alguna més pel Miqui, però... bé, diu el míster que ell ja està preparat pels dos escenaris, si hi ha possibilitat de reforç, si no hi ha possibilitat de reforç, i no sé, li passo la patata calenta en aquest cas, per si pot aclarir alguna cosa de si hi haurà possibilitat de reforç o no hi haurà possibilitat de reforç, en la línia del que estem esperant també d'aquesta mateixa setmana, per exemple, aquesta Junta General d'Accionistes, si hi ha alguna novetat al respecte, president.
No, no hi ha cap novetat, i sí, també estic preparat pels dos escenaris. El que sí m'agrada, com sabeu, és sempre ser molt, molt realista i no prometre coses que no estan lligades, i estem treballant tal qual amb dos escenaris. Tenim llistes de posicions i a reforçar i jugadors que poguessin ser interessants, igual que també tenim doncs opinions tècniques sobre o jugadors que pel que sigui doncs puguin tenir un interès en sortir, com passa a qualsevol equip amb qualsevol moment on està el mercat de fitxatges obert. I en aquest sentit, el que deia, hem d'estar preparats per a tot, tant, i amb ells, amb el Miqui hem estat molt, molt francs en aquest sentit, de que pot passar que haguem de seguir treballant amb el grup com està, amb petits matisos, o pot passar que tinguem l'oportunitat de reforçar-lo perquè tinguem accés a nous recursos financers, i no cal que us digui que si de nosaltres depèn, doncs ho lluitarem al màxim possible.
40 segons per arribar al punt de les dues del migdia. Aquesta hora hauria de començar el Notícies Migdia, però aguantem de moment en directe aquesta compareixença de Miqui Lladó i Esteve Calzada fins que es doni per finalitzada.
Resultats, o va ser un tema més de sensació, o potser una falta d'ambició, pel que comentaves, no?, de pressupost baix, de que potser aquests jugadors podien donar més, com si des de la banqueta no s'estava donant tot el que es creia que es podia donar.
Jo crec que... A mi no em preferiria no haver de parlar massa dels detalls. El que sí que és veritat és que durant la temporada es van detectar una sèrie d'àrees de millora dins l'equip, i que es van comunicar a l'equip tècnic i a la direcció esportiva, i que va semblar durant uns partits que s'havien millorat, però després es va tornar a la mateixa situació que s'havia identificat. I insisteixo, no sóc jo qui ha de donar molts detalls tècnics, però en veure que realment no podem amagar que els resultats esportius són els que són, i quan vens de perdre tres partits seguits, vull dir, també és veritat, per això deia abans que no ens hem de posar en un format excessivament pessimista, perquè els resultats últims no són bons. Però si pensem que fa dues setmanes estàvem celebrant que havíem guanyat a Tarragona, i que si guanyàvem el Real Unión estaríem en una situació molt diferent. Però sí que és veritat, insisteixo, els resultats no han ajudat, però com deia al principi, vull dir, si t'agafes un llibret de manual de quins resultats has de fer fora o un entrenador, insisteixo, no és agradable i sempre ho intentem evitar, i els números en si mateixos, en global, des del principi de la temporada, podríem dir que justificarien un canvi d'entrenador, perquè estàs amb uns resultats que no són els que tu voldries. Però sobretot vull insistir en que en aquesta decisió doncs el que ha pesat és que vèiem que s'havien de fer una sèrie de canvis que no s'estaven visualitzant en el dia a dia, i tenint en compte també doncs que hi havia una parada pel tema del Nadal, i en aquell moment no havíem decidit que pogués ser Miqui, sí que evidentment és una opció que teníem contemplada, però vam pensar que era el que calia fer. Insisteixo, jo crec que se'ns digui que tenim poca paciència, que amb 5 anys i mig hem tingut situacions de tots tipus, i també us dic, o sigui, són decisions que són extremadament complicades, no ho saps, vull dir, jo no puc ara prometre si el canvi o no s'havia de fer. El que sí que puc prometre és que confio plenament en el que aquest senyor ens ha explicat, i però sí que si us poseu al nostre lloc heu d'entendre que no és gens fàcil. I aprofito també, que no ho he dit abans, però sí que volia agrair-li al Gabri que vingués al projecte, i som conscients de que vam començar la temporada tard i que ja va haver-hi una sèrie de dificultats, i per tant sí que li vull agrair, igual que també m'hagués agradat escoltar que ell ens ho agraeix a nosaltres, perquè al final, vull dir, el Sabadell tampoc és un club qualsevol, i aquí qualsevol, no és que se treballi sense dutxes amb aigua calenta, vull dir, se treballa amb unes condicions raonables, i per tant, vull dir que a l'estiu vam fer una aposta a ell, però també la vam fer nosaltres, i no cal que us digui que evidentment el que tots voldríem és que no haguéssim tingut que arribar a aquest punt, no? Però sí que quan veus aquest to una mica reivindicatiu, que ho entenc, i existeixo, i si hi ha alguna cosa més complicat per algú que està dirigint un club és prendre aquest tipus de decisions, i tant de bo no l'haguéssim hagut de prendre, però en tot cas, com deia, insisteixo, agrair-li que hagi vingut, i sap greu que no hagi sortit bé.
Si esteu en la junta de divendres...
Pregunta'm per la junta de divendres.
Si és optimista en aquest sentit.
Si és optimista... de cara a la junta de divendres.
Sí, ho explicarem el divendres a la junta. Millor.
Doncs, resposta breu.
Una pregunta més?
No. Doncs em sembla que acaba aquí, eh? Doncs aquí s'acaba la roda de premsa. La presentació de Miqui Lladó com a nou entrenador del Centre d'Esport Sabadell. Només pels que no l'han vist a través de l'streaming del club, dir que no vas a per la dutxa, Sergi, xandall d'entrenament, i ràpid per no fer-nos esperar més del que ja havia tocat per circumstàncies d'aquesta primera sessió preparatòria del Sant Cugatenc al capdavant del primer equip. Jo em quedaria amb una reivindicació clara, així per rematar-ho. Heu conegut el Miqui Lladó, segon entrenador del primer equip, no és el Miqui Lladó primer entrenador del primer equip. Doncs bé,
jo també em quedo amb aquesta sentència, Sergi, per distingir una mica, que encara que Miqui Lladó formés part del cos tècnic anterior, que promet canvis en aquest sentit al Sant Cugatenc. Presentat oficialment, doncs, Miqui Lladó com a nou entrenador del Sabadell, juntament amb el president Esteve Calzada en aquesta compareixença, Bruno Batlle i Jaume Milà, en aquest cas, Sergi, que no han parlat, no imagino que estaven per aquí.
No, no han parlat, però hi eren, estaven en primera filera.
Doncs va, Sergi, si et sembla, reflexionem demà aquí a l'Hotel Suís, perquè ens passem 5 minuts del punt de les dues. Evidentment, tota la informació ampliada avui a Ràdio Sabadell.fm, els diferents butlletins, el Notícies Vespre, etc. Però demà, Sergi, si et sembla, aquí a l'Hotel Suís en parlem amb més calma d'aquesta roda de premsa d'avui.
Perfecte.
Fins ara, Sergi.
Una abraçada.
Va, que ja fa estona que el Pere Gallifa i l'Helena Molís ens esperen aquí per presentar el Notícies Migdia. Passen 5 minuts per sobre del punt de les dues. Per demà queden temes pendents com el cés personal o el balanç de la rodant pel riu Ripoll disputada ahir durant el dia de Sant Esteve. Res més, abraçada del Toni González, que ha estat a les vies de so. Demà puntuals amb la cita aquí a l'Hotel Suís a partir de la 1 del migdia. Que vagi bé, adeu!
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.